Sant Vicenç al dia.
Bon dia. La coordinació entre cossos policials i el compromís de reforçar la dotació de Mossos van centrar la reunió de la Junta de Seguretat Local que es va celebrar ahir a l'Ajuntament. El govern català referma el compromís d'Interior perquè l'Ajuntament ingressi el 85% de la recaptació de les denúncies efectuades per la policia local durant el confinament. Avancem altres notícies en titulars amb Sara Cabrera. Els serveis municipals arrangen espais d'abocaments incívics.
La majoria a l'entorn del Parc del Pigrós. S'han netejat els llocs afectats i s'hi han posat rocs per evitar que es descarregui runa des dels cotxes.
Places exaurides per renovar el DNI a l'octubre.
La cita prèvia es podia demanar des d'ahir mateix i en menys de 24 hores s'han reservat tots els horaris disponibles.
El Club Excursionista enfila una tardor farcida d'activitats a l'aire lliure.
L'entitat ha redissenyat algunes activitats per complir amb les mesures de seguretat sanitària. En parlarem amb un dels membres del club, Enric Chavarría.
Pregúntale a mi suerte és el single que avui estrena la Caja de Pandora.
És el primer senzill del nou àlbum del grup Vicentí que el 2018 va anunciar el seu retorn.
I ara la previsió del temps amb Carme Farnell.
El cel força ennuvolat a bona part de la zona i ben bé aquests núvols baixos han d'aguantar fins a migdia, primera hora de la tarda, i a partir de mitja tarda s'han d'anar trencant els núvols, tot i que de nou al final del dia s'hi tornaran a formar, sobretot a punts del litoral. Pel que fa a la temperatura màxima, quedarà lleugerament més baixa que la d'ahir, per tant avui sí que notarem que l'ambient serà una miqueta més fresc. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Us parla Eva García. És dijous 8 d'octubre. Ara posem Sant Vicenç al dia. Coordinació entre cossos i compromisos de més recursos van centrar la reunió de la Junta de Seguretat Local que es va celebrar ahir a l'Ajuntament. Hi havia representació de tots els cossos policials i de les administracions, Ajuntament, Generalitat i Estat. El govern català es compromet a millorar la plantilla de Mossos d'Esquadra Sant Vicenç amb la convocatòria de nous agents que hi ha en marxa i referma el compromís d'Interior perquè el consistori ingressi el 85% de la recaptació de les denúncies efectuades per la policia local durant el confinament.
La Junta Local de Seguretat Trimestral ha posat sobre la taula una reducció general de tots els indicadors delictius durant la pandèmia, unes dades condicionades pels 4 mesos de confinament, com indica l'alcalde Miguel Comino.
El que recullen les dades d'aquest any té una lògica diferent al que ha passat en els anys anteriors, diguem. És que hi ha 4 mesos de confinament. Tot i que baixen els furts, baixen els robatoris amb intimidació, baixen els robatoris amb força, baixa tot. Totes les dades que hi ha són a la baixa, però és veritat que han tingut 4 mesos la gent a casa.
La Junta Local de Seguretat va plegar representants de la policia local, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil, a més de l'alcalde, el regidor de Seguretat Ciutadana, Juan Ramon Torres, el subdelegat del Govern d'Espanya a Barcelona, Carlos Prieto, i el director general d'Administració de Seguretat de la Generalitat, Jordi Jardí. Un tema recurrent és la falta d'efectius a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, que la Generalitat es compromet a millorar amb la convocatòria de noves places que hi ha en marxa al cos de Mossos d'Esquadra.
Hi ha el compromís que tenen des de la Direcció General de Seguretat de la Generalitat de Catalunya és que la propera convocatòria, que ja està en marxa, diguem, servirà també per millorar la situació de les plantilles de les comissaries de l'àrea metropolitana de Barcelona, i en aquest sentit nosaltres doncs agafem aquest compromís que va expressar ahir el senyor Jordi Jardí, el director general, per pensar que efectivament milloraran les situacions, milloraran els efectius que té la comissaria de Mossos a Sant Vicenç.
L'alcalde destaca la feina coordinada dels diferents cossos policials que treballen a Sant Vicenç i posa com a exemple les actuacions durant l'estat d'alarma.
Pel que fa a les sancions en aquest període, Comino avança que la policia local ha posat més multes que els Mossos relacionades amb l'estat d'alarma.
Tant Mossos d'Esquadra com policia local van actuar pràcticament com un mateix cos. Sant Vicenç, policia local, n'ha posat més sancions durant l'estat d'alarma per incompliment de les normatives expressades en l'estat d'alarma que no pas Mossos. Per tant, la policia local també ha fet molt bona feina en aquest en aquest sentit, jo crec que cal felicitar-se per la feina feta per la policia local.
Durant l'estiu, el Departament d'Interior de la Generalitat va acordar amb les entitats municipalistes destinar als ajuntaments el 85% de la recaptació de les denúncies efectuades per les policies locals de Catalunya durant el confinament. El 15% restant romandrà a la Generalitat per fer front al cost de la tramitació de les denúncies. El director general d'Administració de Seguretat de la Generalitat va refermar ahir aquest acord a l'Ajuntament de Sant Vicenç.
L'alcalde celebra aquest acord i ho considera un reconeixement a la feina dels ajuntaments i de les policies locals.
Aquelles sancions que les policies locals han posat durant l'estat d'alarma per l'incompliment de la normativa expressada durant l'estat d'alarma per part del govern, siguin els ajuntaments qui puguin fins i tot cobrar una part important d'aquestes sancions que s'han posat. Per tant, una bona notícia. Sovint ens trobem que la policia local fa una feina ingrata, sovint, no? I haver de multar ciutadania i, de més, no és una qüestió agradable, i sovint aquestes sancions han anat a les administracions, no? Els diners que es recapten per les sancions en alguns àmbits acaben en altres administracions. I ahir el senyor Jordi Jardí, el director general de Seguretat, doncs ens va expressar aquest compromís i aquest acord al que ha arribat el govern de Catalunya amb la Federació de Municipis i amb l'Associació Catalana de Municipis. És una manera també de reconèixer la feina feta pels ajuntaments durant l'estat d'alarma i de les policies locals.
La tramitació d'aquestes sancions és ara en mans de la Direcció General d'Administració de Seguretat de la Generalitat.
L'alcalde també recorda algunes actuacions a Sant Vicenç entre els diferents cossos policials, la més recent, divendres passat, a la Rambla de Can Ros.
Divendres passat va haver-hi una actuació de Mossos i de policia local de manera conjunta, no? Quan parlem d'aquests espais de coordinació donen bons resultats, va haver-hi una actuació important a l'entorn de la Rambla de Can Ros, i altres dies se n'han fet actuacions en altres espais del municipi de manera coordinada. Fa cosa d'un mes va haver-hi una acció també al cop de la Guàrdia, a la rotonda del cementiri, per entendre'ns, d'allà de la Guàrdia, compartida entre policia local i policia nacional. Per tant, el que estem fent és trobar aquests espais, no? Hi ha moments que les funcions són purament policials, hi ha altres moments i altres condicions que fan que els resultats i el que s'hagi de fer no sigui purament policial o no només policial.
Tot i així, Comino recorda que la convivència a Can Ros ha d'implicar col·lectius molt diversos, més enllà d'actuacions policials.
A Can Ros hi ha en marxa un pla de convivència on la policia té un paper, però on els comuns tenen també un paper important, on els veïns i les veïnes tenen un paper important, on hi ha comunitats fins i tot religioses que juguen un paper important. Per tant, allà s'està treballant d'una manera transversal i d'una manera més col·legiada, perquè, insisteixo, hi ha problemàtiques que es poden resoldre amb actuacions purament policials i d'altres que requereixen una feina més a mig termini amb la participació de més gent, no només de policia.
Recordem que el pla de convivència a Can Ros havia acabat recentment la fase d'anàlisi, un pas previ a la presa de més mesures.
L'Ajuntament ha arranjat diversos espais a l'entorn del Pigros que acumulaven runa i residus de manera irregular fruit d'actuacions incíviques.
Aquestes feines es van fer la setmana passada, ho explica l'alcalde Miguel Comino.
El que s'ha fet ha estat trobar alguns espais al municipi, bàsicament a l'entorn del parc del Pigros, el carrer Fosca, el carrer Borriana, també a una zona de la Font del Llargarut, on alguns ciutadans i algunes ciutadanes d'una manera poc responsable i molt incívica, doncs havien abocat residus diversos, residus d'obres i de més. Els serveis municipals han actuat, han netejat a fons aquella zona i també s'han posat alguns elements que dins d'un espai natural, com és el Parc del Pigros, o que no siguin elements, diguem que tinguin un impacte negatiu, visual i natural, però elements que impedeixin que la ciutadania que fa servir aquests espais d'una manera irresponsable doncs puguin continuar fent-ho.
Aquests elements són bàsicament pedres grans, rocs, que dificulten l'entrada de vehicles per evitar que descarreguin runa a la via pública. L'alcalde també fa una crida al civisme i a fer servir la deixalleria.
Ja s'han exhaurit les places per renovar o expedir el DNI a Sant Vicenç dels Horts el proper 20 d'octubre. Ahir es va obrir el període per demanar cita prèvia i s'han esgotat les 42 places disponibles.
Per evitar la propagació del coronavirus, la Policia Nacional atendrà 3 persones cada 15 minuts i aquesta vegada els tràmits del DNI es faran a Can Comamala. Com sempre, es donarà prioritat a les persones grans.
El Club Excursionista enfila una tardor farcida d'activitats a l'aire lliure. Cursos de marxa nòrdica, senderisme, excursions i una col·laboració amb el Club Prometeu de la Biblioteca són algunes de les propostes de l'entitat per aquests mesos. Gairebé totes les sortides del club es mantenen malgrat el context sanitari. L'entitat ha hagut de redissenyar algunes activitats per complir les mesures de seguretat per evitar la propagació del coronavirus.
De les activitats de tardor i dels beneficis de practicar esport a l'aire lliure en parlem de seguida amb Enric Chavarria, membre del Club Excursionista. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com heu començat el curs, aquest curs tan atípic al Club Excursionista?
Bé, doncs mira, passat ja el que es consideren vacances, entre cometes, que ha sigut l'agost, i dins de tota la normalitat, com dius, doncs hem començat ja amb les activitats possibles, totes les que teníem previstes, algunes s'han hagut d'anul·lar o canviar, i anar seguint ara tot el trimestre aquest dins de, ja dic, de les possibilitats. Hi ha coses que no es poden fer, tenim la reducció de fer les assemblees i les reunions de junta amb tots els protocols, etc. Però en principi el que és l'activitat estrictament de muntanya se segueix fent.
I quines són ja aquestes activitats que heu hagut d'anul·lar per les recomanacions i restriccions sanitàries?
Sobretot va ser el que ja és la segona vegada que l'anul·làvem, s'havia de fer una sortida conjunta com a fi de curs el mes de juliol i, evidentment, era una sortida que fèiem, doncs, sempre som 14, 15 persones o 20 persones, depèn, que teníem d'anar a una casa rural al Pirineu Aragonès per anar a fer muntanya allà. I llavors, doncs, esclar, resulta que sí. O sigui, el problema no era anar amb vehicles fins allà, el problema no era el fet de fer l'activitat, perquè hi havia una gent que anava a fer escalada, una altra gent que anava a fer senderisme, una altra gent que anava a fer un 3.000. El tema era dins de la casa, no? Que hi havia tots els elements comuns de menjador, dormir, amb lliteres, tipus refugi, i per això es va anul·lar el mes de juliol i després l'havíem fet a fer a primers de setembre i les condicions eren iguals, que llavors hi vam decidir anul·lar-la. D'altres, doncs, que s'hagi hagut d'anul·lar anul·lant sí, doncs com a activitat no, s'han canviat les formes de fer les reunions de junta. Abans les fèiem tots com se solen fer totes les reunions, vull dir, la gent, els de la junta, els 14 persones que estan a la junta, doncs trobant-se, doncs després ara ho hem fet, hi ha hagut dies telemàticament a l'inici, després s'han anat fent, doncs, presencial en 2, 3, 4 o 5 metres de distància entre uns i els altres, i algú telemàticament amb el portàtil en allà anar fent totes les filigranes tècniques organitzatives que puguem.
I pel que fa a les inscripcions, diguem, als participants del Club Excursionista, hi ha hagut noves incorporacions o com han anat?
Sí, o sigui, en quant a quantitat de socis que s'han fet socis del club, sí, ha anat pujant. Ara actualment ja passem dels 300 socis, som 340, em sembla, ara exactament no sabria dir-ho, però més o menys som 340, em sembla que som així. I sí, no, ha anat. Saps què passa? Que en si l'activitat de muntanya va ser una de les primeres que es va incorporar, no? com estàvem encara confinats i tot això, va ser una de les primeres activitats, vull dir, que no tenia, que tenien menys risc, no? El fet de sortir a l'aire lliure en grups petits, o no en grups, sinó a nivell de 2 persones, 3 persones, esclar, era el que menys hi havia el risc, no? I això vull dir que en principi no s'ha aturat. I el concepte aquest de que la gent s'ha inscrit al club i ha fet activitats, inclús algunes de caminades així més col·lectives, l'únic que sí que es va anul·lar també, tal, com dèiem abans, va ser que durant la festa major, el mes de juliol, tampoc no es van fer les activitats de festa major, i una era la caminada nocturna, que es feia cada any. Aquesta, evidentment, també es va anul·lar com a activitat principal, diguéssim, dins de la festa major.
Més enllà de les sortides ordinàries, de les diferents seccions del Club Excursionista, hi ha alguna activitat nova per aquesta tardor?
Sí, a part de totes les activitats, com dius, n'hi ha una que també és habitual, el que passa que només es fa una vegada a l'any, que és la sortida que es fa conjuntament amb la biblioteca Les Voltes, que ja fa 4 anys que l'estem fent, que és una sortida que es farà el 25 d'aquest mes. És una sortida a partir d'un llibre, que és el llibre del Club de Lectura Prometeus, i també hi ha el llibre, la lectura del llibre, i després es fa una sortida. No, és la novetat, però és la diferència de totes les altres. Les altres continuen sent les escalades, el senderisme, les vies ferrades, etc. No? I això és diferent perquè cada any és diferent. O sigui, el context és el mateix, un llibre, una lectura i organitzat juntament amb biblioteca i nosaltres. I aquest any ja dic, és la, el que varia és el contingut, el llibre i la, el lloc on es fa, etc.
Repassant a grans trets a l'activitat més ordinària del club, de les diferents seccions, el curs passat vau engegar la secció jove de, del club. En quin punt es troba?
Sí, la secció jove és una de les que va tirant. Sempre hi ha el dilema de que la secció jove fa activitats de tot. O sigui, els joves tant fan escalada, com fan senderisme, com fan marxa nòrdica, com fan... O sigui, és una secció, però una secció que fa de tot. O sigui, els que fan marxa nòrdica, no? Però els joves sí que fan de tot. També s'està fent ara uns cursos d'escalada per ells, a diferents nivells. S'ha fet un curs d'escalada en crestes, també, per ells. Normalment les activitats que fan tota la gent jove, doncs, bueno, s'intenta fer dins del pressupost nostre, doncs, fer-li una subvenció d'un 50% sobre el preu de les de l'activitat, si és que han de llogar material, si és que se n'han de comprar. I llavors, bueno, és una mica per potenciar, diguéssim, que la gent jove s'inici en el món de l'excursionisme i l'escalada.
Una secció més que consolidada al club és la de veterans. La gent gran, sens dubte, està sent un dels col·lectius més vulnerables durant la pandèmia. Suposo que l'activitat ordinària d'aquesta secció també ha servit de via d'escapament, oi, en aquest context?
Sí, una mica sí, no? És allò de dir, ostres, podem sortir, no? Perquè, doncs, és el típic, no? Va, sortim, si anem amb quatre cotxes, amb quatre persones per cotxe, o tres, anem amb mascareta, i l'activitat, normalment tampoc no són activitats les de veterans entre mitja setmana, perquè es fan entre mitja setmana normalment, doncs tampoc no és allò que sigui molt massiu, no? I de vegades si és una mica una activitat una mica tècnica, que hi hagi ràpels o que hi hagi coses d'aquest tipus, també ve menys gent, o si és més dura, perquè es fa una mica... de tot, no? Perquè dins de la secció hi ha gent que són que físicament estan molt millor i són més joves inclús dintre de ser veterans i altres que no. Llavors sempre anem alternant. Però en principi sempre és el mateix grup de gent, que poden ser 15 o 20 persones, que a vegades en surten 5, de vegades en surten 8, de vegades en surten 3, depèn. Però en principi això no s'ha aturat i a més és el que dius tu, va ser una mica un revulsiu, una de dir, ostres, podem sortir perquè tampoc no estem tancats a casa. Encara que no siguem una unitat familiar, estem en unes activitats a l'aire lliure on realment no estem tancats en un espai i va ser un alliberament en aquest sentit.
Una altra de les activitats que darrerament millor funcionen al club excursionista és la marxa nòrdica. Què teniu en ment per aquesta tardor?
Doncs mira, precisament aquesta setmana comencen una altra vegada les sortides que es fan entre mig de setmana, perquè entre mig de setmana se surten dos o tres dies a la setmana, normalment són dos, el dimarts i el dijous, que fins ara, bueno, per raons, primer la Covid, vacances, i ara hi tornem, i ara tornen ja a començar una altra vegada les sortides d'entre mig de setmana, que són realment, o sigui, són sortides d'un parell d'hores com a molt per aquí al poble, per anar fent l'activitat més quotidiana, no? I hem tornat a reactivar els cursos que es fan de marxa nòrdica per incentivar la gent a que practiqui aquesta activitat. I el dia 18, o sigui, que diumenge no el següent, i el dia 25 es torna a fer un altre curs de marxa nòrdica per 20 o 25 persones, no recordo, sembla que són 25 persones, que ja serà, em sembla que serà la quarta que fem. O sigui que realment ja es potencia bastant aquesta activitat i els cursos també es va anul·lar una vegada, el curset, per culpa de la Covid, i que era abans de l'estiu i ara s'ha tornat a reactivar i ara la farem d'aquí 15 dies i dos caps de setmana seguits. És al matí per aprendre la tècnica, els avantatges, passa un audiovisual de les avantatges a nivell físic i mental que té l'activitat i després la pràctica, evidentment, per començar a aprendre com va.
Més enllà de les sortides i activitats puntuals del club, el 21 d'octubre teniu assemblea general ordinària. Quins temes tractareu?
Bé, com dius, és l'ordinària, o sigui, no és extraordinària per qualsevol altre tema, és l'ordinària on es repassa tot l'any, no? des de la cosa més material, com pot ser l'estat de comptes, fins a la participació a les activitats, els percentatges de gent que col·labora, la gent que participa, les activitats que fem pel club, les activitats que fem obertes a tothom, la participació de la gent, que tal com podem comprendre, aquest any serà una mica típic, ja els resultats, els números, els nous econòmics, em refereixo a la participació de la gent, perquè hi ha coses que s'han fet, altres que ha vingut menys gent, perquè vulguem o no, hi ha gent que ostres, depèn de quina activitat no ve, perquè el tema de la Covid doncs el condiciona, d'altres no. Vull dir que serà una mica, com totes les assemblees, serà repassar totes les activitats, és a dir, des de l'econòmica fins a la participativa, fins a tots els temes que afecten, diguéssim, al funcionament ordinari del club. El que sí que aquest any hi ha renovació de junta dins de l'assemblea ordinària i es fa la proposta, o sigui, es va enviar tots els socis amb les cadències de temps previstes per si algú volia presentar una candidatura o es volia presentar algun nivell personal i tal, i llavors doncs es farà la nova elecció de junta o la reelecció de la junta de l'equip que hi ha ara. O sigui, a part de tots els temes normals, es farà la votació del canvi de junta, de la continuïtat de la junta que hi ha ara.
Ja per acabar, tu mateix ho deies al principi de l'entrevista, l'excursionisme i l'activitat de muntanya a l'aire lliure és una de les més segures ara mateix en el context actual. De fet, les autoritats sanitàries fa pocs dies ho explicaven, no? I que el coronavirus té tendència a desaparèixer en els espais oberts. Quins beneficis, en aquest context en concret sempre en té, però quins beneficis diries que té formar part del club excursionista en un context com l'actual?
Bé, a part, tal com dius tu, de les activitats, dels avantatges que sempre té, no? Doncs realment l'activitat a l'aire lliure sempre té un context de llibertat, no? Ja a nivell mental, no? D'estar a l'exterior, de veure boscos, de veure natura, de veure prats, de veure rius, de veure cascades, que tot això és altres esports, són molt competitius, tenen, però tot aquest contingut no el té, no? En canvi, nosaltres aquest és el que té. Tot això ja ho té, l'excursionisme, l'escalada, totes les coses, aquesta cosa interna ja i més, diguéssim, no tan materialista ni tan competitiva, ni gens competitiva, això ja ho té, no? I això ja és per si sol un gran avantatge, no? L'altre és el fet de sortir amb companys, amb amics, que normalment totes aquestes activitats n'hi ha que sí, perquè vulguis anar a la competitivitat sempre hi és en moltes activitats, no? Però n'hi ha moltes que no. O sigui, simplement és el fet de fruir amb els companys i els amics de l'esforç. També hi ha tot el tema de l'esforç que costa fer, pujar una muntanya, fer hores de caminada, pluja, sol, vent, etc., no? Que tot això també et condiciona com, tant amb l'aspecte físic com mental. I tot això és un avantatge per la gent que vulgui venir. No solament és un tema estrictament competitiu i d'esports i de tants minuts i tantes hores que hem trigat, no? Sinó tots els altres valors que he dit abans.
Doncs queda dit, ens hem pogut fer una idea de tota l'activitat de la gent de tardor del Club Excursionista amb aquesta entrevista. Enric Chavarria, membre del club, gràcies per atendre'ns.
I tant, moltes gràcies a vosaltres. Ràdio Sant Vicenç.
Mi suerte, ¿cuál es mi patria, cuál mi hogar?
Això que sentiu és Pregúntale a mi suerte, el nou single de la Caja de Pandora. Després d'anunciar el seu retorn al 2018, el grup vicentí ha estat treballant tot aquest temps en un nou disc, avui estrenant el primer senzill de l'àlbum.
Las letras con el humo iban muriendo, que no se entiende.
Pregúntale a mi suerte ja es pot sentir a les plataformes digitals Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon Music, Deezer, Tidal i Pandora. El grup vicentí ha anunciat el llançament de la cançó a través de les seves xarxes socials. Es tracta d'un tema que arriba, segons ha publicat la Caja de Pandora, després de 10 anys plens d'aire net i oxigenats. Ara caldrà esperar el llançament del nou disc. De moment, podeu gaudir de la música dels vicentins preguntant-li a la vostra sort.
Doncs amb la Caja de Pandora ens acomiadem. Fins demà. Gràcies, que vagi bé.
calles hoy son silencio, arden sin saber lo incierto. Las llamas son los gritos velados, las ruinas son los hombres, cenizas en el patio de mi voz. La falta que hay de amor en esta vida, que nadie abra las heridas, que el humo no arrastre frases hacia el cielo nunca más, que las banderas destruyen lo que cuesta levantar, que rojan las hogueras, son noches de San Juan, y estemos orgullosos de los hombres. ¿Cuál es mi patria por mi hogar? Mirándome a los ojos, no sienta miedo en contestar. Hogueras en los patios, mal recuerdos. Las letras con el humo iban muriendo. Que no se encienda la vida, que el humo no arrastre frases.